dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Juliol i agost són mesos de vacances per excel·lència, acostumem a trencar rutines i una cosa porta l'altra, que si sortim, que si una cerveseta, que si anem a dinar fora. Anabel Fernández, bon dia.
Bon dia.
L'Anabel és directora de nutrició de Coa Center i volem que ens posi una mica en ordre, perquè, clar, acabem fent una nutrició, ens alimentem de manera diferent al que acostumem a fer durant l'any, normalment o no. És així.
Sí, perdem les rutines, no? Perdem les rutines, hi ha més coses socials i llavors al final ens ve més de gust tenir un altre tipus d'alimentació. És el més normal del món.
Val. I tu deies que davant d'això hi ha tres actituds que tu has detectat a la gent que, amb la que tractes també.
Sí, perquè l'alimentació saludable, més o menys tothom sabem, no? Hem de menjar fruita, verdura, tot això està molt bé, però l'altra part de l'alimentació saludable que ens oblidem és la mentalitat. I l'estiu, jo sempre dic que és una prova de foc per saber si realment estem mantenint uns bons hàbits o si estem tenint una mentalitat de dieta davant del que és la nostra alimentació.
Ah, per tant està molt bé. Sabrem com som una mica, si com enfoquem l'alimentació depenent del que fem també durant les vacances.
Exacte, perquè quan arriben les vacances sempre hi ha gent que no té cap neguit, diu, bueno, pues ara ve una època amb més coses socials, les gaudiré i ja està, després al setembre tornarem a la rutina, perfecte, no hi ha cap problema. I després hi ha dos altres tipus de persones, que serien les persones que ho viuen en molt, molt, molt neguit, perquè cada cosa que fan senten culpables, estan tot el dia pendent de si agafaran pes o no, intenten sempre compensar qualsevol excés, i l'estiu és una cosa bastant agobiant. I l'altre tipus de persona que tampoc és una mentalitat saludable és la que intenta fer restricció durant tot l'any i llavors arriba l'estiu i diu, bueno, ara liberació absoluta. Llavors tornen, es van cap a l'altra banda totalment. Comencen a tenir, introduir aliments poc saludables de manera excessiva, sense control, abandonen totalment els seus hàbits del resta de l'any i l'alimentació és molt, molt desestructurada.
Clar, i això és fatal, no? Perquè les conseqüències són molt més extremes.
Sí, a part arriba a setembre i intenten anar també a compensar de forma excessiva, o sigui, van d'un extrem a l'altre, del blanc al negre, no hi ha a la part dels grisos, sinó sempre és la mentalitat del tot o res, que es diria. Llavors,
anava a dir, busquem l'actitud que ens vagi millor, seria la primera que dèiem.
Clar, la primera que deia seria això, doncs tu tens un bon hàbit durant l'any, arriba l'estiu, tens més coses socials, les gaudeixes, sense culpa, i quan torna un altre cop al setembre, doncs tornes a estructurar-te i tornes a menjar normal, tampoc sense anar-te a fer compensacions absolutes. Llavors, com podem intentar apropar-nos una miqueta més a aquesta mentalitat? Encara que és difícil, és més fàcil de dir que de fer.
Que de fer, sí. M'imagino, no? I a més, requereix d'uns certs hàbits ja inculcats i que no s'adquireixen d'un dia per l'altre.
Clar, clar, però si ja vens cuidant la teva alimentació i veus que t'està passant això, potser t'has de plantejar que és una cosa que hem de treballar, potser ara a l'estiu, potser cap al setembre, però pots dir, mira, m'he donat compte que no estic tenint una bona relació. Llavors, hem d'intentar plantejar-nos diferents coses. Primer de tot, jo per mi dic que hem de posar com el primer objectiu el plaer. Però el plaer, tant en els aliments que no són saludables o que tenen no són tan nutritius, o sigui, hem de gaudir sense culpa d'aquests aliments, però també hem d'intentar introduir el plaer en els aliments saludables, o sigui, no poden ser un càstig, hem d'intentar de fer preparacions que ens agradin. Llavors, això seria un enfoc que ens aproparia més a una alimentació saludable, on gaudim tant d'uns aliments molt nutritius com dels aliments que són ultraprocessats o menys nutritius.
Per exemple, ens preparem aquells gelats que ens vas dir fa unes setmanes, que era simplement fruita triturada amb una mica congelada primer i ja està, i això pot ser una il·lusió.
Exacte.
I en canvi estàs fent una alimentació absolutament equilibrada.
Exacte, això seria una. L'altra cosa seria treure del cap el pes, que això és molt complicat. I intentar centrar-nos més en les nostres sensacions, com m'està fent sentint, pues em sento bé perquè ara fa calor, em prenc una amanida, em sento lleuger, em ve de gust la fruita, tot això són bones sensacions. Llavors, en lloc d'estar centrant-nos en he augmentat de pes, he baixat de pes, què està passant amb el meu pes, que això sempre agobia molt, intentar centrar-nos més en les nostres sensacions. I això permetrà que tinguem una alimentació molt més saludable, perquè al final ens centrarem en que l'alimentació és una manera de nutrir-nos, no és una manera d'encongir el nostre cos.
Doncs mira, tenim clar, intentarem disfrutar dels plaers que ens dona també aquests menjars d'estiu tan frescos i que acostumen a ser més saludables perquè és que ens venen de gust, necessitem líquids, valem coses fresques i això, si li traiem suc, doncs ens permetrà menjar equilibradament i disfrutar-ho.
Exacte, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies, Anabel, com sempre, que vagi molt bé.
Igualment, Noemí.
La primera pedra.
El consum de sèries televisives ha incrementat exponencialment els darrers anys. Petita gran pantalla de com les sèries ens han canviat la vida és de l'escriptor, periodista i crític de cinema i televisió Pep Prieto. Pep, molt bon dia.
Bon dia.
Estem molt contents de comentar aquest llibre amb tu perquè és que realment han canviat molt les coses. Jo recordo quan mirava sèries que havies d'estar al lloc a l'hora en punt, perquè si no et perdies el capítol, i realment el canvi ha estat brutal, no?
Sí, un dels principals canvis té a veure amb això que has dit. Ara pots escollir quan ho es mires, on ho es mires, fins i tot, perquè les pots mirar al mòbil, o les pots mirar a l'ordinador. Sí. Ha canviat, i sobretot el que més s'ha transformat és l'oferta. N'hi ha tantíssimes que crec que els que ens dediquem a això ens trobem havent de destriar el gra de la palla, i molta gent ho agraeix, perquè no saps al final què mirar ni a quina plataforma és, perquè una de les grans preguntes que ens fan és on puc veure aquesta sèrie, no?
Clar, abans tenies una cadena i ja estava. Exacte. Però és que ara quantes plataformes hem de seguir per estar al dia?
A veure, et diria que totes. Però...
totes, clar, tu segurament les segueixes
totes. Jo les tinc totes, però a veure, és veritat que n'hi ha de millors i pitjors, però també és veritat que cada una d'elles juga molt hàbilment amb l'estil de pupui que qui es vol dirigir. És a dir, si tu ets de veure producte de consumir ràpid i fàcil, això és Netflix. Si busques un producte potser més orientat a un públic familiar, Disney Plus. Si vols sèries més adultes o una sèrie més artística, vas a HBO, no? Cadascú té la seva idiosincràsia, però és veritat que hi ha producte tan diferent que si el que vols és estar al dia... totes.
Hauries d'anar totes. De Filming també seria una plataforma
per
un gust més...
Per mi és la plataforma total, sempre dic que és la meva preferida, perquè a més té un catàleg cinematogràfic de primer nivell, amb pel·lícules de totes les èpoques. Llavors, només en Filming ja viuries. Tota una vida necessites per mirar el que hi ha Filming.
Sí, sí. És un llibre que a més està organitzat en 20 capítols i cadascun tracta un tema diferent. Amistat, enigmes, medicina, periodisme, racisme... És que realment ho toquen tot, les sèries.
Ho toquen tot i, de fet, a l'hora d'escriure el llibre em van demanar un llibre de sèries, com aquell que diu, no?
això pot ser...
És com un llibre d'història, sí, que és el que vulguis, no? Llavors vaig decidir dividir-ho per temes, perquè és veritat que hi ha grans temes que en cinema ja eren doncs, un patró recurrent, i volia analitzar com aquests temes s'explicaven a la televisió. Que vulguis o no, el que té el món de les sèries és que t'entra dins de casa amb molta més solvència que el cinema. El cinema és una litúrgia, no? La tele també, però és una litúrgia més de casa, més d'un... Llavors vaig triar aquests temes en concret perquè són temes que ens interpel·len molt. No? La família, l'amistat, la por... I vaig voler fer aquests contenidors perquè qui vulgui decidir què mira, no? Doncs ja vagi directament al tema. No?
Però clar, ara parlaves justament, les sèries les mires a casa, però en canvi ja no mirem familiarment una sèrie. Abans, qui enxufava la televisió, tothom havia de mirar el mateix. Ara ja no.
No, a casa, mira, tinc un adolescent, a casa ell mira al costat meu, que això és com surreal a vegades. Sí. No? Jo estic mirant la tele gran i ell en el seu mòbil està mirant la seva sèrie.
Clar.
Llavors és curiosíssim, és un fenomen que ens arriben a explicar de petits, ens pensàvem que era més propi d'un altre planeta, no?
Sí, sí.
Però és increïble com s'ha transformat la nostra manera de mirar. És a dir, ara fins i tot hi ha ansietat per veure el següent capítol, no? Hi ha gent que es fa maratons de 6 episodis un dissabte. Llavors, és una transformació cultural que crec que encara no hem reflexionat prou, però que ens ha canviat la vida. Per això, d'aquí el subtítol del llibre, perquè realment ens ha convertit en una altra cosa a l'hora de mirar, no?
Clar, ha generat fins i tot aquesta sensació de que si se'ns ha passat segons què, ens estem perdent grans coses, no?
Això, i després que desapareixen molt ràpid les modes. Si t'hi fixes, hi ha sèries que arriben el divendres, al cap de setmana en parla tothom, i després el dilluns desapareixen d'escena completament. Sí, sí. Ja pensem en la següent, no? És una mica... jo crec que una sèrie que aconsegueix perdurar és aquella que manté en tensió l'espectador durant diferents setmanes. Un cas recent és Succession, no? Una sèrie que tothom ha estat superpendent del seu desenvolupament i al final doncs, hi ha hagut un comentari massiu al seu voltant, no? Però n'hi ha tantes que ja no recordem què hem vist. Que segur que veuríem el cartell a Netflix i a veure, deixem llegir l'argument, sí, a veure si l'he vist o no.
A veure si veiem un tercer capítol i ho recordo, no? Podríem dir que estem davant d'un consumisme extrem i potser també per això la indústria d'aquest món està una mica flaquejant, aquestes vagues de guionistes, etcètera,
sí, etcètera. Sí, la vaga de guionistes, de fet, és un, més vell que una peu. És a dir, jo crec que els guionistes són el gremi més menystingut de la història de la cultura universal. És a dir, és un gremi que és increïble que encara hagi de reclamar segons què. Llavors, jo crec que la indústria es mereix aquesta vaga. A veure si reacciona d'una vegada, no? Però com bé deia, sí, hi ha un consumisme, i de fet el que hi ha és la crisi de les plataformes ve derivada de que ens hem cregut tant que hi havia demanda de les coses que no hem sospesat si hi havia demanda per a tantes coses. Llavors, ara ens passa que les plataformes Disney, imagina't, que un monstre com Disney estigui en crisi i hagi hagut de reformular tot el seu patró de producció perquè s'estava gastant massa diners, et dona una pista de fins a quin punt ens vam al·lucinar tots una mica, no?, amb el fenomen. Però vaja, és un fenomen, això sí que et diré, que ha vingut per quedar-se. Jo sóc dels que pensa que ja no morirà. És una nova manera de fer cultura i de consumir-la i serà aquí pels segles dels segles.
I tu creus que tenim un públic exigent? És a dir, volem bones sèries i les males sèries no tenen camí?
Penso que sí, perquè crec que, a més, si amb el cinema ja ha passat, no? I per això, quan hi ha hagut aquest debat sobre la crisi de les sales, doncs s'ha demostrat que quan ofereixes un bon producte, la gent torna a les sales. Crec que amb plataformes passa igual. És a dir, jo crec que realment la gent exigeix un producte que satisfaci uns mínims del que ell li demana. I la prova és que quan no passa això, la sèrie aquella a vegades no arriba ni... es cancela de seguida, no? També és veritat que no es deixa respirar prou a les sèries. No oblidem que la narrativa serial és diferent que la del cinema. Llavors, a vegades hi ha sèries que necessites arribar a un desenllaç d'una primera temporada per saber per on ha volgut anar. I a vegades s'han perdut moltes oportunitats per a sèries potencialment molt bones per culpa d'aquesta necessitat de decidir què continues produint i què no.
La immediatesa també, el consumisme també en aquest món.
Aquesta obsessió per mirar allò que deies, no?
Doncs recomano molt aquest llibre que avui hem tingut la sort de tenir el seu autor, Pep Prieto, Petita gran pantalla, de com les sèries ens han canviat la vida, perquè ens l'han canviat a tots, segur, i per als amants de les sèries i també pels que simplement tenen interès en la sociologia. El recomanem, com deia, moltíssim. Pep Prieto, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
A tu, igualment.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Si parlem de psicologia, a vegades ens preguntem què fa que les persones es posin en situacions de risc i a pagar grans quantitats de diners per viure moments que poden suposar un perill real per la seva vida. Les víctimes del submarí que volien visitar el Titanic no són un cas aïllat. De fet, centenars de persones paguen grans quantitats de diners cada any per pujar a l'Everest sense estar preparats per fer-ho només per l'adrenalina d'un moment. Les persones que tenen totes les necessitats cobertes, que no han de patir per l'economia familiar, tenen més tendència a buscar aquesta realització personal en situacions extremes. En volem parlar avui amb la doctora Tània Estapé, que ella és psicòloga clínica, professora també de la Facultat de Ciències de la Salut del campus de Manresa de la Universitat de Vic. Molt bon dia, Tània Estapé.
Bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes de una mica desxifrar tot això, perquè ara ens ho preguntàvem, no? Què fa que les persones ens posem en risc a vegades sense calè?
Bueno, en primer lloc dir que tot el psicològic, el nostre conducte, el resultat que veiem, no només és una cosa individual, hi ha molts factors, no? Socioculturals, genètics, és molt complex. Vull dir, perquè a vegades tenim, no?, alguns conferenciants d'aquests motivadors a donar tot el cap a l'individu. L'individu és clar que és una part de l'assumpte, però també la seva interacció amb la família, el context, el temps que li ha tocat viure, i en aquest cas que diem, un pot ser aquest context, a vegades de persones que tenen, mira, millor per ells, la vida molt resolta, i la motivació, hi ha una piràmide, que és la piràmide de Maslow, que avui en dia està qüestionada per molta gent, però bueno, això és un tema més tècnic, en el qual en aquesta piràmide, si tu vas pujant les capes, clar, la primera motivació de l'individu és menjar, beure, aixopluc, no? Les més bàsiques. Després vindria més, doncs, la xarxa social, bueno, i a mesura que anem amunt, doncs, clar, diem que a la punta de la piràmide hi ha venen coses més de tipus existencial, més de tipus de reflexió del sentit de la vida, a vegades de voler-se realitzar ajudant els altres, mil coses, no? Clar, aquesta motivació sembla bastant lògic, no? Inclús s'ha estudiat amb rates, ja sé que queda molt, molt, molt precari, però és així, no? Vull dir, posant rates de laboratori, donant-los molt menjar, molt, no? Molta, tot molt fàcil, bueno, doncs s'engreixen molt, es barallen més entre ells, no? Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que són... Doncs aquesta part que jo em nego, ja dic, a dir tot només una, la part només individual, perquè hi ha molts altres factors, perquè si no tota la gent que ho tingués tot resolt tindria conductes de risc i això no és així.
Clar, però sí que podríem dir que potser és un problema més del primer món.
Jo diria que sí, que aquesta part que estic dient sí, però llavors hi ha una tendència de personalitat que es diu, la que en català es diu la percaça de sensacions, la búsqueda de sensacions, que evolutivament està molt concentrat a l'adolescència, no? A l'adolescència hi ha un canvi molt gran en el cervell i un dels temes que és aquesta percaça de sensacions, perquè tot el que és el sistema límbic, que és més emocional, està a tope i necessiten doncs afirmar la seva personalitat a base de buscar límits, i a vegades, bueno, tu vas allà al camí de ronda, no? Allà a la Costa Brava, i veus els adolescents que dius, mare meva, com es tira a veure el següent, com més complicat ho fa, o aquests nanos, no?, que s'estiraven davant de la via de tren a veure qui és l'últim que surt, o fa molts anys uns nanos francesos que es provaven d'ofegar amb mocadors de seda, a veure qui apretava més, fins que un parell no van morir. Vull dir, hi ha la percaça de sensacions que a l'adolescència pot ser una cosa pràcticament normal, tot i que com estic veient amb aquests exemples hi ha coses bastant heavies, però hi ha gent que ho manté, que l'adultesa té aquesta tendència de buscar el risc, el buscar les sensacions fortes ho necessita.
Mm-hmm. No? És a dir, arriba a ser addictiu aquest risc, aquesta búsqueda del risc? El gust
del risc? Sí, són persones que necessiten cada vegada més. Llavors, si sumem gent que potser té la vida molt resolta, amb gent que tenia 250.000 dòlars, no sé quan valia anar amb aquest submarí, sí. No? Sabent que, a més, sembla ser que no estava tot resolt a nivell tècnic, i a més gent que potser té més aquesta tendència a buscar sensacions, esclar, ara tenim el còctel de final d'una persona que s'apunta, no?, a coses d'aquestes més d'aventura, d'aquí tenim, jo que sé, gent que fa puenting o gent que fa... que no té per què ser una cosa, diguem, anormal, per dir una paraula que no m'agrada dir, però que és, però sí que pot ser una tendència, clar, si tu necessites cada vegada més risc per motivar-te i no et motiva el teu dia a dia, no?
En el cas de que ens afecti realment en el nostre dia a dia i que acabi sent una mica una patologia, es pot tractar, es pot intentar lluitar contra aquesta tendència al risc gairebé irracional?
A veure, és complicat perquè això lliga amb moltes altres coses que a vegades no són tan divertides, sinó amb riscos més greus per la pròpia salut i vida i per la dels demés, o sigui, gent que condueix o que porta el nano darrere sense cas, coses d'aquest tipus. Això és difícil de curar o difícil de millorar, menys que sigui doncs, a base de que socialment o administrativament es penalitzi. I, bueno, clar, estem parlant d'un fet que, com he dit abans, molt sociocultural, no? D'una societat que té la panxa plena, i això, clar, és complicat, però si almenys ser-ne conscients i tenir en compte a vegades doncs, que hi ha cerques de motivació que no són massa funcionals per la persona i pel conjunt.
Que no haurien de ser necessàries. Doncs avui hem volgut reflexionar justament sobre això, sobre aquesta tendència al risc que a vegades es busca, sobretot, com dèiem ara, en el primer món. Moltíssimes gràcies, doctora Tània Estapé.
Gràcies a vosaltres.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 8 de juliol de 1964 neix el gai del músic Joan Valent Capella. La seva producció està lligada al món balear i mediterrani. Ha col·laborat com a arranjador i compositor simfònic amb artistes com Luis Eduardo Aute, Luz Casal, Pedro Guerra, Maria del Mar Bonet, Montserrat Caballé i Joan Manuel Serrat. La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear el va escollir l'artista de l'any 2011. Ha posat música a diferents pel·lícules com Serrallonga i Les Brujes de Zugarramurdi d'Àlex de la Iglesia, i de la qual fou nominat al Goya a la millor música original. Aquell 8 de juliol de 1964, la ràdio ens acostava la música surf dels Beach Boys i el seu I Get Around.
Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Com es nota el juliol, sigui de l'any que sigui. Els Beach Boys, que es movien arreu de les platges i ens deixaven aquesta mena de records tan estiuencs. La ràdio d'aquí, molt de tant en tant, presentava les veus dels de la nova cançó. D'aquell 1964 és la de Francesc Pi de la Serra i aquesta personal presentació amarada de blues. Jo sóc Francesc Pi de la Serra.
Hem fet gran només d'alçada, penso bastant de menjar molt. Jo no dic res del que m'agrada i vaig pel món amb peus de plom. Aquestes velles que van a missa perquè allà hi troben un racó. No tenen vells per estimar-les, quan les veig em fan compassió.
Aquest... En Quico, fill de Terrassa i Sabadell, dues ciutats que rivalitzaven també en ràdio, ja que les dues comptaven amb emissores en hora mitjana, uns canals que ja són història. Salvador Escamilla estrenava a Ràdio Barcelona l'entranyable Ràdio Escop, on s'introduïa el català com aquell qui no vol la cosa, i els de la nova cançó sempre hi van trobar recer.
Altres que teniu mania, que Déu us hagi perdonat.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
En el viatge d'avui coneixerem dues de les tres repúbliques bàltiques, Estònia i Letònia, dos països força desconeguts, però que tenen molts atractius. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les repúbliques bàltiques són d'aquells països que un també té apuntats a l'agenda per poder-los visitar un dia o altre. Què és el que els fan tan atractius?
Mira, sens dubte, la seva cultura, arquitectura i la seva gent. Són països petits que es poden recórrer fàcilment, i a més tots tres es van independitzar de Rússia fa relativament poc, entre els anys 1990 i 1992. Poder conèixer com es va fer tot el procés d'independència i com es conviu ara amb el gran gegant rus malgrat la guerra, doncs també crec que és interessant.
Segur que sí. Per on vols començar el viatge?
Mira, ho farem per Tallinn, la capital d'Estònia. Igual que em passa amb les capitals d'alguns països centroeuropeus, que ja n'he parlat algunes altres vegades, com per exemple, no sé, Bratislava, Ljubljana, Ciutat de Luxemburg o Riga, no sembla que estiguis en el centre econòmic, cultural i polític del país. Sempre tinc la sensació d'estar passejant per una capital de comarca catalana. És clar, però, que l'arquitectura, ja t'ho pots imaginar, és ben diferent. El centre històric de Tallinn és patrimoni de la humanitat de la UNESCO i té molts racons interessants per perdre's, com a mínim, jo diria que durant un matí sencer, si no entrem a museus, si entrem en algun museu, potser hauríem de dedicar tot un dia sencer. Destaco, per exemple, la catedral ortodoxa Alexander Nevsky i el Parlament d'Estònia, que ocupa les instal·lacions del castell de Tompea. Allunyat del centre, visitarem el Palau i Jardins de Kadriorg, palau que va fer construir el tsar Pere Gran de Rússia per la seva dona Catalina.
I de Tallinn, quina és la següent parada?
Mira, doncs creuarem tot el país per anar cap a Riga, la capital de Letònia. En aquest recorregut ens aturarem al Parc Natural de Gauja. Visitarem el castell de Turaida, un castell construït l'any 1214. Coneixerem les tradicionals esglésies de fusta de la zona, com per exemple la de Vidzeme, i també podrem admirar una cova, la de Gummanis. Com veus, un trajecte entre Tallinn i Riga d'encara no 400 quilòmetres amb molts atractius pel camí.
Doncs veig que hi ha moltes coses a fer. Ja som a Riga, la capital de Letònia. Què ens proposes fer en aquesta ciutat?
Mira, Riga és una ciutat una mica més gran que Tallinn i, per tant, podríem dir que és més cosmopolita, tot i que conserva l'essència de poble que us comentava al principi. El centre històric és també Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Val també la pena recórrer-lo tranquil·lament a peu i aturar-se en molts racons interessants que ens ofereix la ciutat. Destaco la Casa dels Caps Negres, que és l'edifici més emblemàtic de la ciutat, el castell, que és l'actual seu de la presidència del país, la catedral, la més gran que hi ha a les repúbliques bàltiques, que va ser construïda en el segle XIII, el Monument a la Llibertat i els molts edificis d'estil Art Nouveau en què compta la ciutat.
I a part de la capital del país, què més ens recomanes?
Mira, sens dubte jo aniria fins al Palau Rondale. Està a una vuitantena de quilòmetres de Riga i veureu un palau d'estil barroc rococó, un palau que es va dissenyar, que va ser dissenyat per l'arquitecte italià d'origen rus Francesco Bartolomeu Rastrelli. Deixa'm que posi una prova als teus coneixements arquitectònics. Coneixes aquest arquitecte, Francesco Bartolomeu Rastrelli?
Doncs la veritat és que no gaire, a veure, situa'm.
Mira, segur que la majoria dels nostres oients tampoc el coneixen, eh? Però si us dic que va ser l'arquitecte que va construir el primer palau d'hivern de Sant Petersburg, el que acull el famós Museu de l'Hermitage, la cosa potser ja canvia una mica i ens ho mirarem d'una altra manera, amb uns altres ulls.
Home, doncs
bé,
sí.
Tornant al palau, sí, no? Això ja són paraules majors.
Exacte.
Sí. Bé, doncs, tornant al Palau Rondale, el palau és una autèntica meravella. Us agradarà moltíssim i també podreu gaudir dels seus magnífics jardins.
I, com sempre, ja et dic que aprenem coses noves en aquests viatges. Alguna cosa més que ens vulguis aportar avui?
Sí, crec que en tot viatge no ha de faltar una visita als mercats. És una manera de conèixer costums i hàbits de la gent i sovint de veure productes que no tenim a casa. Com que farem parada i font de Riga, us proposo visitar el mercat central de la ciutat, que és el mercat més gran dels països bàltics i un dels més grans d'Europa. Es va inaugurar l'any 1930. Es tracta d'una gran construcció formada per 5 naus d'estil Art Nouveau que ocupen una superfície de més de 72.000 metres quadrats i compta, fixa't, amb més de 3.000 parades. I ara la curiositat. Les naus que formen el mercat són naus reutilitzades perquè el seu primer ús van ser els hangars de manteniment del Zeppelin que els alemanys van fer servir durant la Primera Guerra Mundial.
Doncs, com sempre, un plaer viatjar de la teva mà, Josep. Que vagi molt bé.
Genial. Fins la propera. Bon dia.
Parlem de sostenibilitat, de tendències sostenibles, hem de parlar d'artesania, hem de parlar d'oficis. Avui volem recuperar un ofici que és d'artesans gairebé i que es tracta de fer paper. En parlem amb en Jordi Torrent, que ell és director de Sastres Paperers. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Tenim moltes ganes de parlar de paper perquè aquest seria un ofici que en deveu quedar pocs.
En quedem pocs, però sí que notes una certa revifada de l'artesania en general i també del paper, perquè, bueno, com ens agrada defensar nosaltres, el fer paper d'aquesta manera, el paper ja no és un suport neutre i inexpressiu, sinó que ja està expressant el que vol comunicar la persona que treballa amb aquest paper. Més d'una vegada els artistes ens han dit que el nostre paper té ànima, i és perquè cada paper recull un gest que hem fet, no? A diferència de quan amb la producció industrial, que fan molt bons papers industrialment, però no hi ha aquesta empremta humana. I llavors, d'alguna manera, en un món bastant deshumanitzat, doncs l'artesania encara recull aquests residus d'humanitat que queden.
Sí, sí, segur que els artistes que fan servir aquest paper ja recullen aquesta creativitat, ja comença només amb triar aquesta matèria prima.
Sí, sí, exacte.
Aquí en tenim uns quants a la mà, però que tenen un aspecte que gairebé, sense saber pintar, t'agafen ganes de fer-ho, eh? Estem parlant de la marca Aquari, que surt de sastres paperers, però que ja té, ara farà 40 anys, perdó. Ara fa 40 anys que feu paper a mà i, a més, teniu una part, jo diria, sorprenent, que és que feu papers, per exemple, de llavors.
Per exemple.
O també feu papers de llum.
També.
O també feu d'excrements de burros, del burro català.
Correcte.
Tot això ara en voldrem parlar. Comencem pel de llavors.
Va,
quines característiques té aquest paper de llavors?
El paper de llavors és un paper plantable. No, o sigui, tu en la composició del paper s'hi poden afegir molts elements, especialment quan es fa de manera artesanal, que és molt senzill doncs, incorporar-hi tot tipus de matèries decoratives o que tinguin alguna funcionalitat. En el cas del paper plantable, doncs, s'hi afegeixen llavors, habitualment de camamilla, d'enciam, de pastanaga, d'espígol, i és un paper que compleix la seva funció comunicativa, en la majoria de casos. Nosaltres el treballem en exclusiva amb una empresa de Madrid i ells el fan servir per comunicació gràfica, publicitària, d'esdeveniments, etc. I com els agrada dir a ells, és un paper d'usar i plantar. En comptes d'usar i tirar, usar i plantar. Si es plantés tot el paper que hem fet nosaltres, la península seria, bueno, la selva.
Això vol dir que la gent després no el planta, eh?
M'agradaria pensar que sí, però...
Però és bonic realment tancar aquest cercle, no?,
sí.
Amb el paper. És
sí,
a dir, tu en fas un ús, però després li dones aquesta segona
exacte.
Vida,
sí,
que
sí.
És la llavor que té dintre.
Tercera vida, perquè, a més, el paper està fet amb roba, amb rebuig de cotó, amb roba de cotó, de rebuig, que nosaltres... Com ja s'havia fet durant molts i molts segles, en fem paper a partir d'aquest cotó.
Per tant, seguir una línia de sostenibilitat, vosaltres.
Sí, sí, sí. És una mica inherent a la nostra manera de treballar. Pel fet que utilitzes poques màquines, hi ha poc consum energètic, humà n'hi ha més de consum energètic humà, i tampoc utilitzem gaire substàncies químiques i són de manera que no generem un residu.
Per tant, l'aigua no embruta, diguem-ne, l'aigua que fos servir.
No,
que...
és senzilla de reutilitzar aquesta aigua.
Estàvem parlant d'aquest paper de llavors, però també hi ha el paper que fa llum.
Sí.
Explica'ns això del paper que fa llum.
El paper amb llum és un petit somni que hem trigat uns anys a desenvolupar. Es diu Llu, com la segona persona de l'imperatiu del verb lluir, o la tercera del present indicatiu, i és un paper que llu, que fa llum. I és un paper que té una funció d'ambientació, com el que seria una lluminària, i és un paper que dins porta LED. De manera que és com... Bueno, ens agrada dir que és com les lluernes a la nit o un cel estrellat. No té una funció d'il·luminació, sinó de lluminària, i és paper. I, a més, el propi filament LED crea uns paisatges molt bonics. Això, si algú té curiositat, doncs ho trobarà als buscadors, buscant llu amb dues U's i lighting.
Per tant, un paper també decoratiu.
Decoratiu o d'alguna manera, bueno, jo crec que o sigui, decoratiu és rebaixar una mica, sí, evidentment decora, però crea un ambient, fa que estiguis bé a casa teva.
Va més enllà.
I de fet, jo, bueno, em sembla que dirigim molts esforços a estar bé a casa nostra. Llavors, és una cosa que nosaltres oferim perquè la gent pugui estar bé a casa seva.
Mm-hmm. I finalment també volíem parlar d'aquest paper d'excrements de burro català, que tu deies, home, portem tota la vida fent paper i ara resulta que perquè fem servir aquest tipus de material hem passat a l'estrellat.
Sí, sí, la merda ven, això és molt sabut. És un paper que va ser una anècdota paperaire, un joc que aprofitant la parada durant la pandèmia, pel nostre... Els paperaires podíem continuar treballant i els autònoms també, estàvem així una mica al marge de tot, i vaig aprofitar aquesta parada per desenvolupar aquest paper de fems de burro català, que n'havia sentit a parlar de l'existència de fems d'elefant a zones asiàtiques i d'ovella cap a Irlanda, I com que Banyoles és zona on hi ha hagut una tradició de cria de burro català, que durant molts anys abans de la mecanització de, del camp doncs era una peça clau i se n'havien exportat a Estats Units, els westerns se n'hi veurien, i va ser una manera de retre culte a aquests guarans i someres que colze a colze treballaven amb els nostres avantpassats i nosaltres som fruit d'aquest esforç compartit.
Mm-hmm. Doncs aquí també trobem aquest paper que també feu vosaltres des de Sastres Paperers, i a més hem de dir que ara ho estaves apuntant, sou de Banyoles, esteu a
Correcte.
Banyoles, i que a més treballeu en el molí paperer de Banyoles.
De la Farga d'Aram, és un edifici públic, és de l'Ajuntament de Banyoles, i és un edifici que es va aixecar fa 330 anys com a Farga d'Aram. Feien perols d'aram, planxes amb què recobrien, l'aram és coure, recobrien abans de fer els cascos dels barcos de ferro, doncs els feien de fusta, i hi ha una espècie de paràsit que és el corc marí, i els recobrien llavors per protegir-los amb unes planxes d'aram, que un barco a punt d'estrenar devia ser espectacular perquè el coure és molt maco, i recobrien aquests cascos dels vaixells per donar-los més durada. Llavors aquest edifici al cap de 200 anys també es va ampliar com a molí paperer, i quan vam començar el projecte com a Sastres Paperers, que donava continuïtat al projecte anterior d'Antoni, el que va ser el meu mestre, Antoni Sardà, doncs vam fer aquesta proposta a l'Ajuntament per recuperar la producció de paper en aquest edifici que ja havia estat un molí paperer. I es va fer una triangulació amb que també va implicar el Consell Comarcal i nosaltres, que som empresa privada, i de tot plegat doncs ens resulta un esforç paperaire que l'any que ve farà 10 anys, l'estiu que ve.
Déu-n'hi-do.
No aquest, sinó el proper. O sigui, tornem a venir a celebrar els 10 anys de Sastres Paperers.
Segur, aquí us esperarem. A més, teniu una tasca també divulgativa.
Correcte.
A nivell comarcal,
sí.
Per tant, els petits de la zona també saben,
bueno,
com es fa el paper, com
sí,
a mínim
sí.
Saben d'on ve.
Els petits, i com ens agrada dir quan anem a fires arreu de Catalunya, perquè també ens desplacem a on calgui a fer paper, per fer paper no hi ha límit d'alçada.
Clar.
Vull dir, poden ser menuts o octogenaris, no hi ha cap problema.
Uh-huh.
Ens agrada que la gent descobreixi com es fa el paper i d'alguna manera recuperi el plaer de transformar les matèries i de tocar-les amb les mans.
Escolta'm, si algú està escoltant i diu, és que jo vull paper d'aquest, vull tenir-ne, on el troba aquí?
Doncs em pot trobar, si esteu a Barcelona, doncs em podeu trobar a Barna Paper, a Raima, a Piera també, Argilgard també, i si no a través de la nostra pàgina web, sastrespaperers.com.
Ah, directament també
sí,
us en pot.
Que també en podem comprar, o que ens vinguin a veure Banyoles, que encara ens agrada més.
I no només el teniu aquí, sinó que a nivell internacional també en porteu molt.
Sí, sí, sí. A Europa en venem a diverses botigues especialitzades en material de belles arts, com pot ser Senelli a París, Schleiper a Bèlgica, Art de Bos a Dinamarca, Art Service a Alemanya, però també en venem més enllà. Per exemple, hi ha una persona que ens en compra des d'Aràbia Saudita, n'hem venut a Estats Units, a diferents punts de Sud-amèrica. És més anecdòtic perquè els costos d'enviament són molt elevats, però tot i així es valora i ens en compren. I ens fa molta il·lusió això sempre.
Doncs nosaltres també hem volgut posar en valor aquest paper que feu aquí des de Banyoles, es fa, que surt arreu del món i que també el podem aconseguir aquí a través del Jordi Torrent, que ell és el director de Sastres Paperers. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a tu, un plaer.
Passem el dia parlant de notícies tristament pessimistes davant la sequera. Però resulta que la Xina ha trobat una reserva de 270.000 milions de tones d'aigua a la Lluna. En volem parlar amb la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En principi, molt bona notícia, no, aquesta?
Sí, és una notícia que té trampa, però ara en parlarem. Però en essència és cert, la Xina va enviar una sonda el 2014 que es diu Chang'e 5, que estava estudiant com les regions més joves de la Lluna i va prendre mostres de la superfície, les va tornar a la Terra i quan es van analitzar és quan els científics van treure aquesta notícia de que s'havien trobat, que s'esperava que hi hagués aquesta quantitat d'aigua a la Lluna.
Quina missió ha sigut aquesta?
La Chang'e 5, aquest és el nom que té aquesta sonda.
I d'on creuen que ve tota aquesta aigua?
Doncs fins ara el que sabíem és que l'aigua estava en forma de gel a les parts de més sombra, és a dir, més fredes de la Lluna, com per exemple els pols, i en especial el pol sud, que és on es volien fer les futures missions d'astronautes a la Lluna, els volien portar al pol sud perquè poguessin utilitzar aquesta aigua. Però la missió Chang'e 5 ha trobat vidres cristalls que provenen segurament dels impactes de meteorits, i dins d'aquests vidres és on han trobat petites quantitats d'aigua. És a dir, han trobat l'aigua en petites quantitats, però com que el fet de que meteorits impactin a la Lluna és algo molt freqüent, és a dir, molt sovint hi ha impactes de meteorits, esperen doncs que aquests vidres i aquests cristalls en el fons estiguin per tota la superfície de terrestre, i a l'haver-hi tants impactes de meteorits, doncs si fas una aproximació de quants cristalls com aquests han d'haver-hi, els números al final et surten doncs que hi ha una quantitat d'H2O, d'aigua, molt elevada, que és aquest número tan gran que havies dit al principi.
Ahà, per tant, aquí la notícia una mica trampa, perquè no és que hagin trobat una reserva amb tota l'aigua acumulada en el mateix punt i que sàpiguen que allò és manipulable, sinó que se suposa, segons les xifres i els càlculs, que poden arribar a haver-hi 270.000 milions de tonelades, que déu-n'hi-do, és a dir, per ser que se n'ha trobat molt poc a la mostra, s'arriba a una conclusió de gran quantitat.
Exacte, perquè, clar, estan assumint doncs, que per tota la superfície de la Lluna, amb tots aquests cristalls, fan una aproximació estadística i al final arriben en aquest número tan gran.
No sé jo si la missió europea Prospect, que també vol obtenir mostres de la Lluna, arribarà a la mateixa conclusió.
De fet, la missió europea Prospect el que vol fer és algo similar, és a dir, també vol agafar material del Terra lunar i el calentarà a 100 graus per estudiar els compostos que presenten, no? Llavors, el calentar a 100 graus el que faran és obtenir vapor d'aigua, perquè el que hem dit és que hi ha aigua en aquests cristalls, que de fet això s'ha generat a causa del sol incidir en aquest cristall i on hi havia oxigen, i el vent solar, que són aquestes partícules carregades del sol, com per exemple l'hidrogen carregat, doncs hidrogen més oxigen que hi ha en aquest cristall, doncs fan aigua. I el que vol fer la missió europea és doncs agafar aquest cristall, calentar-lo i realment obtenir el que és el vapor d'aigua. Però, com hem dit, per tenir grans quantitats d'aigua hauríem de processar molt material de la superfície de la Lluna.
I tot i així, la Lluna seguiria sent la principal esperança de trobar aigua fora del planeta Terra?
Sí, bueno, sabem ja que hi ha aigua, és a dir, moltes missions ho han confirmat, des de diverses sondes, ara tenim els cristalls aquí a la Terra amb proves de que hi ha aigua a dintre, és a dir, sabem que hi ha aigua, i llavors per això és la nostra esperança, i segurament de la proximitat de la Terra és el lloc amb millors condicions perquè l'ésser humà hi pugui anar a viure en un futur en el qual la Terra no fos habitable.
Doncs de moment ja tenim aquests astronautes dels que parlàvem fa molt poc i que ja trepitjaran, no trepitjaran, però sí que s'aproximaran a la Lluna, i per tant les passes van cap aquí, cap a fer que els humans acabin convertint la Lluna en un lloc més transitable del que evidentment és fins ara.
Sí, ja veureu que d'aquí pocs anys ja parlarem de quan tornaran a aterrar a la Lluna, i això en qüestió de, jo crec que 5 anys, serà una realitat.
Doncs estarem pendents, com sempre, de la teva mà, Laia, que ens expliquis totes aquestes novetats que ens dona l'espai. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Clàssic que no acaba mai, que sempre acaben sortint noves versions. Joan Maria, anem al cinema i m'estàs posant cara així
perquè em sembla que m'ho estaves dient a mi.
No, clar, no, home, tu no.
Per això. No, les cares venen d'això.
Sí, doncs mira, jo estava parlant de la pel·lícula.
Bon dia. De la pel·lícula de la qual en parlem avui, que vam anar a dir adéu al senyor Jones.
seatbelt. There might be some triplets.
You've taken your chances. Made your mistakes.
Perquè ha fet la cinquena part de les aventures d'Indiana Jones, el senyor Harrison Ford, i diguem-ne que ja és una mica el comiat d'això. Primer perquè, diguem-ne que per la seva edat, que estem parlant que estem ja
42,
amb uns anys...
No, potser, sí. Per tant, ja 70 i...
70 i, 70 i bastants. Però... I a veure què es veu, eh?
Es nota, sí? Se'l veu envellit? Oh, quina desil·lusió, perquè clar, és que jo crec que em preferiria quedar-me amb l'Indiana Jones.
Als 80 tota la... anys...
80 en té ja. Que... Sí, clar, clar.
És a dir, alguna cosa s'ha de veure. Tot i que hi ha un moment en què es nota que aquí hi ha una feina de muntatge, postproducció, dobles, maquillatge, és a dir, passar per xapa i pintura, com es diu habitualment. Però clar, té 80 anys, per tant, sí, això sí.
De
és,
fet,
el
81,
que és el que
és. Perquè clar, si és del 1942, del 13 de juliol...
Vol dir que el 13 de juliol és la setmana que ve.
Clar, per això el fa ara, sí, el felicitem, no?
Sí.
No, clar, és que jo també ho vaig pensar, a veure, un Indiana Jones a aquesta edat, però clar, ho han sabut integrar bé,
sí,
o què?
Sí, clar. Tot i que...
Home, hem de pensar que el Sean Connery també va sortir Indiana Jones ja fent de gran, de pare d'ell,
de,
no?
De pare d'ell, sí.
Doncs mira...
Però, és a dir, ja feia el paper que li tocava aquí, diguem-ne que començar a saltar sobre vagons de tren i totes aquestes coses i fer, diguem-ne que determinades accions, però està bé, és a dir, la pel·lícula passa bé, sobretot si vas a veure-la, diguem-ne que amb aquell esperit de voler-te acomiadar tu d'un personatge que coneixem des de fa més de 40 anys, perquè la primera pel·li era de començaments dels 80. Que ara, si vols, és a dir, les quatre... La primera està només a Disney, la segona, la tercera i la quarta aventura d'Indiana Jones estan a Disney i a Movistar, i ara tenim aquesta, que a més la podem anar a veure en català, Indiana Jones i el dial del destí. A veure, bàsicament seguim l'esquema del que era habitual, però persecucions una darrere l'altra, tots els trets que vulguis...
El Banderas què?
Perquè què de què?
Li queda lo fa...
Bé, a veure, si comptem els minuts de la seva intervenció,
ridícul,
no sé si arriben a 5. No,
clar.
Home, no, tampoc.
No, vull dir que és una intervenció molt curta,
molt
però en canvi està forrat al metro i en tot d'imatges amb el Banderas fent d'Indiana Jones.
Sí. A veure, ell fa d'un dels seus millors amics que viu a no sé què, és un pescador espanyol que està a Grècia. Resulta que el destí els porta amb el senyor Harrison Ford i amb la seva fillola, que interpreta la Phoebe Waller-Bridge, molt bé, t'haig de dir que a més dona un punt molt simpàtic a la història. Han d'anar a parar a Grècia per alguna història, necessiten un pescador, per tant l'aconsegueixen amb ell a través del seu vaixell per anar a buscar una cosa.
Doncs mira,
què et sembla?
Que em sembla bé.
Però està bé, és ell, a més a més.
Sí. És una estona distreta i hem dit que
sí,
quan fa
calor...
Sí,
una estona, a veure, més de dues hores, eh?
Per això.
Però sí, està bé. Jo no vaig mirar el rellotge en cap moment. Sí que t'haig de dir que em va... estanyar una mica, després ho vam explicar ja dilluns al món amb les xifres del cap de setmana, que el cinema no estava ple ni de bon tros. Ha tingut un resultat de taquilla bastant tirant cap a dolent. No se l'esperaven i no vindries... A nivell de resultats de taquilla, de seguiment, etcètera, si bé que sé que no s'ha estat a la Xina, però els resultats no vindrien a ser, saps allò que et vas acomiadar d'un dels grans herois dels últims anys del món del cinema. Però la pel·lícula està bé, és a dir, hi ha moltes persecucions, el Marroc, és a dir, per Grècia tot està, també pels alts francesos, està bé, és a dir, passes una estona divertida i sobretot és això, no? És la sensació que tens que estàs dient adéu ja a un dels personatges.
Ai, quina pena. Doncs escolta'm, sí, demà sèrie televisiva, això sí,
no,
que
veure...
ens portarà per nosaltres de camins,
sí,
no?
Sí, no té res a veure.
Res a veure.
No té res a veure amb això, però vaja.
Doncs...
De fet, t'haig de dir que són molt bones les crítiques que té, però això tocarà demà.
Exacte.
Avui al cine a veure Indiana Jones.
Sí, senyor.
I en català?
Sí, senyor. És veritat, en català. Doncs Joan Maria, ens veiem demà.
Que vagi bé.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Me pongo pibón.
si esta noche pasa algo entre tú y yo.
Bueno, bueno, bueno. És fantàstica aquesta, eh?
Sí.
Me pongo pibón.
Bueno, és la cançó de l'any.
Sí, 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 sí.
I, bueno, és que sona constantment, la ballem constantment. L'altre dia vaig fer un karaoke al cotxe que no te l'explico.
Què em dius? Sí, home, sí, explica, sí, sí. Explica.
Bueno, ja t'he dit tot.
Ja està, no? Vas pujar el volum i
m'has de confessar que el meu acompanyant anava intentant baixar el volum i jo el pujava una altra vegada i tenia ganes de... Ai, mira, escolta'm, estava en un embús, va sonar RAC 105 i vaig pensar, escolta...
Pues clar que sí.
És festa, gaudim-ho.
És una bona actitud a la vida.
Sempre.
Sempre, 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 sempre.
Sempre. I escolta, que te la porto perquè serà el Pride de Barcelona.
Home, home, home.
Concretament, divendres que ve, Vico, recordes que et vaig dir que aquest any la programació era brutal, la del Pride?
Sí.
Doncs no t'ho perdis. Tot plegat serà l'avinguda Maria Cristina al peu de Montjuïc. Vico sortirà a les 12, però abans tindràs una altra de les concursants de Benidorm Fest. Ah, sí. Carmento.
¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo.
Si sona bé.
Ah, sí, sí, una de les celebrades en el seu moment amb el seu folk manxec i la seva simpatia a les... A quarts de nou sortirà. Surs després, Sofia Martín. Que va ser l'última classificada de Benidorm Fest i que ens aponeu d'animar el personal. I a quarts d'onze, el segon.
Arde.
Agonei.
Fiestón, eh?
Ja ho veus.
Fiestón
total. Per ser la cara dolgut, Agonei.
Què li va passar?
Bé, doncs que tenia moltíssimes ganes d'anar a Eurovisió, va quedar segon, Blanca Paloma va passar pel davant i hi ha una certa rancúnia aquí al mig que ja ha dit que no tornarà a intentar mai més.
Oh.
Ara, jo crec que mai no diguis mai a la vida, no? Però
sí.
És evident que
ja
no...
Tenia disgust.
En fi, seguim. Sí. A divendres, a quarts d'una, el plat fort. No, que...
Noemí. Aquí no ho veieu, però el Jordi Ramos estava cantant cap a dintre.
És que no saps les ganes que tinc de veure-la en directe. La primera dona que s'endú a Eurovisió dos cops a la història en la seva primera actuació a l'Estat. La tindrem en directe aquí.
És molt fort.
Me'n mor de ganes. Sí, però ojo, que això era divendres. Dissabte n'hi ha més.
Serà jornades...
Tot això és
jornades,
el Pride, eh?
Exactes, no eurovisives, total.
És que tot això són els que veurem els concerts d'aquests dos dies. Al Ciderland Núria en el concert dissabte i just després que la desfilada arribi a Montjuïc, a quarts de deu, més eurovisius. Guardem el corazón. Aquesta era la favorita per anar a Eurovisió l'any de Miqui Núñez del 2019. Ella no hi volia anar, no ho va fer del tot bé, alguns diuen que expressament, altres que potser també van donar-li un suport, ja que ella deia obertament que no hi volia anar, i bé que el Miqui també ho fa molt bé, les coses com siguin. És Maria Escarmiento, ella donarà pas a la Zarra. Evidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, evidemment. Una altra que ve d'Eurovisió a Barcelona, a veure si fa el gest amb la mà. Saps la botifarra que va fer, que li va portar problemes?
Que després va dir que no era botifarra.
Sí, però bueno, jo crec que
aquesta
negativa ja se n'ha oblidat una mica, i més les conseqüències que hi ha hagut. Que si és intel·ligent,
no ho farà.
Em farà broma. Jo crec que sí que ho farà, però en plan conya.
Ja
t'ho diré, perquè allà jo no m'ho perdo. En fi, no et pensis per això que es calmarà la cosa encara.
També. La Rosa.
Setena Eurovisió 2002. Escolta'm. I a quarts de 12 més festa. Hola mi bebé. Hola mi bebé.
Llámame, llámame.
Aquesta és molt nostra, eh? Aquesta és molt de RAC1.
A veure si acabaràs venint.
No, ja t'ho dic jo que sí. Home, amb aquest cartell és que no para.
No, jo no me'n sé venir. És no, que no. Acabarem una cosa i de cop arriba l'altra. Una altra que en directe tindrem a Barcelona. Per mi... és el millor cartell que ha tingut mai el Pride.
Sí, oi?
Sí, també és veritat no que és perquè... ultra-eurovisiu.
No ens enganyarem. No serà perquè és Eurovisió 100%? No serà per això? No serà per això.
Bé, amb això jo crec que tots els eurofans estarem d'acord perquè pinta que serà sensacional. Però si en volem més, el dia 21 podríem anar fins a Roses. Allà hi ha el Festival Sons del Món, allà repeteix Vico, però no estarà sola, mira.
M'estàs dient que Chanel també hi serà?
Chanel també hi serà i serà l'únic concert que fa Catalunya en tot l'estiu.
Ah, sí?
Sí, que per cert li estarà molt bé, eh, amb Clavaito.
Canvi...
molt millor que em toque.
I com és que no en fa més de gira?
Bueno, deuen ser temes de negociació, temes d'agenda, contractacions, caixers, aquestes coses.
Sí, 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 que se'ns escapen.
Sí, però bé, no, escolta'm, podem anar fins allà i gaudir-la. Clar, és que no oblidem que Catalunya també és una terra de festivals, hi ha molta oferta
sí,
aquest estiu.
Sí, i més a l'estiu, sí, sí.
I, bueno, s'ha de dir que, per exemple, no sé, aquest dia 21, com et deia, estàvem a Roses, doncs al cap de setmana, a la setmana següent just podríem anar fins a la Platja d'Aro. I veure la Casa Azul, candidat a Eurovisió, fa 15 anys.
15 anys ja, de la Casa Azul?
No, el mateix any que el Xiquili 4.
És veritat, és veritat. Oh, que fort.
Ells ara a l'Idílic Festival el divendres 28 i Miqui Núñez, que acaba de treure un nou disc, es diu 121, i també està de gira. La venda ya cayó.
També, està molt bé.
Déu-n'hi-do quina agenda t'estic fent avui,
sí, eh? Sí, Eurovisió, per on tu podran tot l'estiu.
Segueix apuntant. 29 de juliol, actua a Camprodon. 5 d'agost, al Festival de Cambril. 20 d'agost, al Summerfest Cerdanya de Puigcerdà. I el 2 de setembre, a Vilanova del Camí.
Caram.
Per cert, que a la Cerdanya hi actuarà també David Bisbal. Corazón latino, sangre caliente pegada a tu piel. Corazón latino, invita a vivir un verano sin fin. Jo m'ho porto al meu terreny. Tothom recorda
que
estava de corista amb la Rosa.
És veritat.
Però, escolta...
ell, la Chenoa...
I Gisela
sí,
i Geno, perquè eren molt amigues i també volia tenir algú que estigués a prop. El David Bisbal no només va actuar com a corista, ell també optava a participar a Eurovisió amb aquesta cançó, amb Corazón Latino, que déu-n'hi-do, si fa no fa, va tenir el mateix o més èxit que Europe's Living a Celebration. Ells seran a Puigcerdà el 18 d'agost, el 10 de juliol al Festival Nits de Barcelona i el 19 a Cap Roig, aquest tercer amb les entrades venudes. Ara, Època UT no s'acaba aquí. Després de Rosa hi va anar la Bet i darrere seu hi havia un altre concursant que també es quedava a les portes del Festival d'Eurovisió. Viviré con un amor que es eterno, como vive tu recuerdo bajo mi piel. Moriré con un adiós en el tiempo, desnudando cada instante de nuestra llei. No, a mi Manuel Carrasco, Manu Carrasco, sempre em va agradar. Ah, sí?
Ho he de confessar. Sí.
Tu haguessis sí, preferit mira, aquesta cançó a Dime?
Jo a ell.
Era aquesta, la que hagués portat a Eurovisió?
Sí, home, potser no era gaire animada justament aquesta, però a mi ell sempre em va agradar molt. Era el meu prefer a OT.
Sí? Sí. No sé si acabarà cantant aquesta cançó, ell actua el 14 d'agost al Cap Roig, però bé, sempre podem recordar-la, que ve de gust poder-ho
sí,
fer.
Sí, sí, escolta'm, m'has animat, eh?
Que sí?
Però molt, bueno, però molt.
El que passa és que aquesta cançó no convida gaire, va, comovem l'esquelet una altra vegada.
Va. La noche entera, la noche entera. Tenc com quin queres, ens ho diu ella.
Ah.
Doncs mira, anirem.
Jo no m'ho perdo.
Tu no t'ho perds.
Recorda, no. Tot comença aquest divendres que ve a l'Avinguda Maria Cristina al Pride Barcelona.
No, això serà lo más, lo más de lo más. Sí, senyor, Jordi Ramos, ens veiem allà, no? Jo crec que sí.
Jo no hi falto.
No, doncs allà estarem. Que vagi molt bé.
Adéu-siau, molt bon dia. Adéu-siau.
Haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No hay que celo, que esta fiesta no acabó. Tomé dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, la noche entera, hay una carretera, pero ven con quien quieras. Noche entera, la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera, era,
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.